L'economia i els seus secrets, amb Ramon Badia.
Una setmana més, aquest matinal peu a terra, en aquest cas, per parlar de la secció d'economia que sempre fem amb el nostre economista de capçalera, en Ramon Badia. Hola, molt bon dia.
Molt bon dia, Meritxell.
Molt bon dia. Avui per parlar d'un territori que, si et sembla, deixarem que els nostres oients identifiquin sentint l'himne. A veure, i com ens afecta aquest territori a casa nostra des del punt de vista econòmic. El sentim. Aquestes primeres notes d'aquest himne ens porten directament al...
Bé, doncs directament a parlar d'aquesta flema britànica i recordem doncs, que aquest divendres 31 de gener doncs molt tristos en estem perquè els senyors del Regne Unit doncs, ens han dit adeu. S'ha dut a terme doncs, la conclusió d'aquella votació en referèndum que es dugué a terme el 23 de juny de l'any 2016. En aquest país doncs, està clar que fan referèndums i sembla ser que no passa gran cosa. Sembla ser que això en democràcia sembla ser que és una opció possible i que no causa massa traumes.
Que hauria de ser, però bé.
Un resultat molt ajustat en aquell referèndum, com deien, del 23 de juny de l'any 2016, en el que es digué doncs, que el Regne Unit abandonaria doncs, el club de països dels 28 països que conformen el que es denomina la Unió Europea. I això, doncs, avui ens està plantejant certes doncs, incerteses. D'entrada, una primera qüestió molt positiva, doncs és que malgrat s'ha dut a terme aquest Brexit, s'està fent d'una manera, diguéssim, acordada. I, per tant, s'ha descartat el que es denomina un Brexit dur. Clar, són qüestions de caràcter rellevant perquè recordem que en aquest club de països de la Unió Europea això s'inicià al voltant del 1951 i foren 6 països els que foren doncs, els fundadors del que actualment coneixem com la Unió Europea. Recordem, doncs eren França, Itàlia, Alemanya, grans potències encara avui dia, conjuntament amb Bèlgica, Luxemburg i els Països Baixos, que cap a aquesta alçada, el 1951, amb un objectiu de caràcter econòmic, però també polític i en la recerca d'una pau en una Europa doncs, castigada per unes escomeses bèl·liques, en forma de la Primera i la Segona Guerra Mundial, aquest fou un camí que s'inicià doncs, aquest any i que es concretà el 1957 amb el Tractat de Roma que oficialitzà el que es denominà en aquell moment la Comunitat Econòmica Europea. I és des d'aquells anys, el 1957, doncs, que aquest club de països i aquesta Unió, actualment la Unió Europea, doncs, ha anat creixent any darrere any, acollint fins al 31 de gener fins a 28 estats membres. Ara són 27 estats membres. Recordem també que hi ha una altra denominació que té a veure amb la Unió Europea, però en aquest cas amb la Unió Econòmica, amb la Unió Monetària, que aquí ja no estava afectada el Regne Unit, donat que continuar tenint com a moneda en curs doncs la lliure esterlina.
Exacte, és a dir, ells formaven part de la Unió Europea però amb la seva pròpia moneda.
Efectivament, això passa amb d'altres països i per diversos motius com són actualment doncs, Suècia, Bulgària, Croàcia, Romania, Polònia, Hongria i Txèquia, que malgrat formar part de la Unió Europea no formen part de la Unió Monetària. Per tant, ja veiem doncs, que això de la Unió Europea fa molts anys que dura, de fet, de l'ordre gairebé de 70 anys, 66 sí, concretament. El Regne Unit formà part l'any 1973. Veiem, doncs, que no forma part d'aquest club dels membres fundadors i que tampoc s'incorporà d'una manera molt recent, molt immediata de la seva formació que diem que va ser l'any 1957 amb el Tractat de Roma, però sí que posteriorment s'incorpora. Recordem que l'estat espanyol s'incorpora el 1900, 86, és a partir d'aquesta data doncs, que forma part de la Unió Europea fins avui. Per tant, han estat de l'ordre de 26 anys on el Regne Unit ha format part de la Unió Europea i bé, simplement aquesta data ja doncs, convida a pensar doncs, que alguna cosa gruixuda ha estat passant. Malgrat és un país que no estava plenament incorporat, si més no, pel que fa a la moneda, com dèiem, aquesta unió monetària a la que ja doncs, no hi formava part. Per sí tant, que... per aquí no tindrem canvi.
Exacte, Nadi, sí que podríem dir que és un dels països més importants de l'entorn europeu, no? Però en canvi també és un país que ha tingut sempre les seves reticències a perdre aquesta...
Sobirania,
no autonomia, que
totalment
d'acord. Tingut, eh?
És així. I al final, i després d'aquell referèndum famós de l'any 2016, doncs s'ha concretat amb aquest Brexit, amb aquesta sortida d'aquest estat tan important i tan poderós. Recordem que al Regne Unit hi viuen de l'ordre de 66.600.000 persones. A l'estat espanyol, per buscar una comparació, estem al prop dels 47 milions. Per tant, són un 42% més grans que l'estat espanyol. En relació al que produeix aquest país, és precisament una economia el doble de gran que la de l'estat espanyol. Hi ha un 42% més d'habitants allà, però multipliquen per dos el que es produeix en aquest país. Per tant, una economia molt important, i no només en el que es produeix, sinó fins i tot en el que es produeix per càpita, per cap. Allà estan parlant de l'ordre de 36.000 euros per persona i any, aquí estem de l'ordre de 26.000 euros per persona i any. Això té a veure amb la productivitat, és a dir, no és que siguin més treballadors ni facin més hores, sinó que les hores, diguem, les aprofiten més, que no pas aquí, i molt important. I aquest és un factor també a tenir en compte. L'índex d'atur d'aquest país. Aquest país té 1.300.000 persones en atur, que representa de l'ordre del 3,8% de taxa d'atur. Sempre diem que en la taxa d'atur hi ha d'haver un determinat import d'aquesta taxa, que és un import que sempre hi serà, és un import d'atur que es diu estructural. Les persones que s'incorporen al lloc de treball, les persones que canvien de feina, les persones que decideixen doncs, no treballar durant un determinat període de temps, i és un atur que es denomina estructural. Clar, un atur estructural, quan estem parlant d'un 3,8, ja hi ha una part d'aquest 3,8 que és aquest estructural que sempre hi serà. Per tant, és un país doncs, que pràcticament que es podria dir doncs, que no té aturats. De fet, el Banc d'Anglaterra està dient actualment que té una necessitat de mà d'obra de l'ordre de 840.000 persones. Anem a comparar aquesta xifra, perquè estem dient 1.300.000 d'aturats amb una població de 66.000 persones, un índex d'atur de l'ordre del 3,8, i a l'estat espanyol estem amb un gairebé 14% d'aturats i 3.200.000 persones aturades, d'acord? És clar que el producte interior brut és molt més important, és que hi ha més gent que treballa. Llavors aquests doncs alguna cosa fan,
perquè
la població és la mateixa. Si treballes o no treballes, doncs, la població en el total és el mateix. Bé, doncs un país, com veiem, molt poderós, amb un molt volum, una població molt important, però també amb un producte interior brut, és a dir, una aportació en una economia, com dèiem, doncs, cada dia més globalitzada, doncs que... Doncs bé, és una gran potència, d'acord? De fet, és dels països més poderosos del món, d'acord?
Clar, no oblidem això. Clar, les seves repercussions tindrà, no, el fet de que hagin decidit marxar.
I com dèiem, molt important el tema de l'atur, doncs, perquè és un país doncs, que el propi Banc d'Anglaterra ens està dient doncs, que són demandants d'ocupació. Es calcula de l'ordre de 840.000 places vacants, que això és molt important per l'economia, doncs, perquè si hi ha places vacants pel treball, vol dir doncs, que la indústria i els serveis, etcètera, doncs, està faltant mà d'obra. De fet, al Regne Unit hi viuen de l'ordre de 9 milions, de fet 8.841.000 persones, es calcula, que són d'origen en altres països. El primer aportador de mà d'obra i de persones a viure al Regne Unit és Polònia. Però recordem que, clar, el Regne Unit té una història doncs, particular, amb la qual doncs, pertany al que ells denominen la Commonwealth.
Correcte.
Amb aquestes, doncs, que el segon en aportació i tercer en aportació de persones que viuen al Regne Unit són precisament la Índia i Pakistan. Segueix Irlanda, països molt propers, segueix Alemanya, Romania. L'estat espanyol aporta, els espanyols que viuen al Regne Unit, gairebé tots aquests gairebé 9 milions, són mà d'obra, d'acord? L'estat espanyol es calcula que n'hi ha de l'ordre de 130.000 persones visquent i treballant al Regne Unit. És clar, el que s'inicia a partir d'ara, és a dir, a partir de l'1 de febrer, és el que es denomina un període de transició. Aquest període de transició durarà, avui per avui, fins al 31 de desembre d'aquest any que estem, del 2020. Una de les coses que s'haurà de decidir és precisament quin és l'estatus d'aquests treballadors, que crec que no han de patir gran cosa, perquè si és un país, com es veu, que no té atur, es pot dir, que té demandes de mà d'obra, doncs segurament no passarà gran cosa, perquè si els fan fora, doncs ja m'explicaràs com resulta que atenen els hospitals, o atenen els bars, o atenen la construcció, o el que sigui que facin aquests gairebé 9 milions de persones que viuen de fora del país, que no són del Regne Unit. Per tant, sembla ser que això... s'entén doncs, que es trobarà una bona solució. Si els han de fer tots a fora, doncs difícilment faran coses aquesta gent del Regne Unit si fan fora tanta gent quan ja avui, com dèiem, són demandants d'ocupació. Però bé, com dèiem, s'inicia un període de transició on, per bé que el Regne Unit ja no forma part de la Unió Europea i, per tant, no forma part dels seus òrgans de govern, doncs en aquest període, diguem que l'estatus, el funcionament de les qüestions de caràcter, per exemple, impositiu, del moviment de les mercaderies, de les persones, etc., continuarà igual fins al 31 de desembre de l'any 2020. I, de fet, existeix la data de l'1 de juliol d'aquest any que estem per decidir si hi haurà una pròrroga de fins a 2 anys. És a dir, d'aquí tenim 5 mesets, per valorar, fins al límit de l'1 de juliol, doncs si aquest manteniment de l'estatus quo, del funcionament normatiu que existeix entre el Regne Unit i la Unió Europea, es prorroga o no es prorroga, i en quant temps es prorroga, que avui està establert, avui, si no hi ha canvis, doncs que es podria prorrogar fins a un màxim de 2 anys. I aquest període de transició, que com a poc durarà fins al 31 de desembre, doncs en aquest període, com dèiem, es mantindrà tot exactament igual, amb qüestions doncs, tan importants com bé, doncs, les zones de pesca, per exemple, o quines són les qüestions que tenen que veure amb l'enviament de mercaderies, amb els serveis, per exemple, estem parlant de matèria econòmica, entre el Regne Unit i la resta de països de la Unió Europea. Com acabarà quedant això? Mentrestant, fins al 31 de desembre, doncs igual. El mateix que estava fins avui, doncs continuarà sent, i veurem si a l'1 de juliol decideixen doncs, de prorrogar això 1 o 2 anys, o bé, o de no prorrogar-ho. Aquest termini de transició, que arribarà com a poc fins al 31 de desembre, és precisament per decidir, com dèiem, sobre aquestes qüestions tan importants com les zones pesqueres, la fiscalitat de les compres, les vendes, de les transaccions, quin és el tractament que es donarà a la inversió, més enllà, la recuperació via dividends d'aquestes inversions, que vol dir els tractats de doble imposició que caldrà negociar, bé, bilateralment, país per país, perquè la Unió Europea doncs, ja deixa d'existir en la relació entre el Regne Unit i la pròpia Unió Europea. Però qüestions també doncs, que afectaran a coses tan gruixudes com les que dèiem, però també doncs, quin serà el tractament que rebran aquests 131.000 treballadors, per exemple, de l'estat espanyol que estan vivint allà, però també els gairebé 900.000 treballadors de Polònia, o els 300.000 d'Alemanya, o els 231.000 de Romania, o els 400.000 d'Irlanda, que passa amb tots aquests treballadors. O bé, què passa amb els 330.000 ciutadans d'origen en el Regne Unit que actualment estan vivint a l'estat espanyol, que bàsicament es concentren a la zona sur de la península i també doncs, a la zona de Llevant, que bàsicament n'hi ha per tot Espanya, però bàsicament les Canàries són zones preferides, diguéssim, pels habitants del Regne Unit. En aquest període de transició caldrà definir aquestes coses i coses tan senzilles també, doncs, si servirà, com fins ara està servint i acabarà servint en el transcurs com a mínim de tot aquest any, doncs si servirà el DNI actual per poder entrar al país, clar, per exemple. I el carnet de conduir, recordem que condueixen per el sentit contrari, però independentment d'això, el carnet de conduir actual de l'Estat espanyol, doncs ens habilita per conduir a l'Estat, lògicament a l'Estat espanyol, però també ens habilita per conduir al Regne Unit, d'acord? Bé, veurem, doncs en aquest període de transició caldrà definir tota aquesta sèrie de qüestions, doncs que passen des de qüestions molt importants i de molta transcendència econòmica, com poden ser les relacions, les transaccions econòmiques, l'entrega de béns i serveis d'un mercat tan important com és el del Regne Unit, a qüestions senzilles com, per exemple, doncs els estudis d'Erasmus, a la qual actualment doncs el Regne Unit ja està acollit i, per tant, podem rebre estudiants del Regne Unit a fer Erasmus al país, però també d'aquí es pot anar allà a les universitats del Regne Unit doncs, a cursar cursos universitaris i amb les seves corresponents convalidacions, etcètera, etcètera. Doncs bé, veurem en aquest període de transició. L'auditora KPMG, en un recentíssim estudi, apunta doncs, que els principals factors doncs, de preocupació entre l'empresariat i en relació amb el Brexit té a veure precisament amb el que serà la política arancelària. Actualment, amb la Unió Europea, l'entrega de béns i serveis està, diguem, exempta de tributació. És a dir, podem entregar un bé a França i no cal pagar ni els francesos ni nosaltres quan entreguem aquests béns, doncs no cal pagar cap tribut. D'acord? Quan això és perquè estem a la Unió Europea. Ara bé, si aquest producte no prové de la Unió Europea, actualment un producte que vingués, per exemple, d'Argentina, doncs això està sotmès a un determinat arancel. És a dir, i cada producte doncs té un determinat arancel. Bé, doncs en la nova relació amb el Regne Unit s'hauran de definir producte per producte doncs quin és l'arancel. És a dir, què és el que haurem de pagar per poder portar productes allà o bé i també què és el que farem pagar perquè pels productes que venen del Regne Unit cap aquí. Per tant, un dels factors de preocupació té a veure amb aquesta política arancelària i veurem doncs, aquestes marques, aquests productes doncs, del Regne Unit, doncs, que són molt coneguts per nosaltres, per exemple, els cotxes Land Rover, la marca Burberry de roba,
sí.
Com no, el whisky escocès.
Clar.
Després parlem també doncs, de la petrolera La Shell, la British Petroleum, de l'entitat financera Barclays, la HSBC, per exemple, Vodafone. Totes són entitats d'acord que són d'origen al Regne Unit i que, per tant, hi ha transaccions de mercaderies d'aquest tipus de marques ben conegudes per tothom. Bé, un dels factors de preocupació té a veure amb això, amb la política arancelària. Un altre, amb aquest mercat tan poderós, que manifesta aquest estudi de KPMG en relació als empresaris espanyols i els factors de preocupació, un segon factor té a veure amb com es desenvoluparà l'economia del Regne Unit a futur. És a dir, s'anticipa que, si més no en un primer moment, i a raó de les incerteses que estan obertes, tot això que estem dient, els arancels i altres múltiples qüestions que hauran de redefinir la relació de la Unió Europea amb el Regne Unit, doncs s'anticipa que potser aquesta economia es contraurà d'alguna manera i veurem també quin serà el tipus de canvi de la moneda anglesa. I és un segon factor de preocupació, la contracció o no, o fins a quin punt de l'economia del Regne Unit, si més no, en un primer moment. I, com no, doncs, tots els canvis de regulació, que no tenen que veure amb qüestions de caràcter arancelari, però sí doncs, que tenen que veure amb altres qüestions, com pot ser l'assistència sanitària, que podem rebre a qualsevol país de la Unió Europea quan els visitem, doncs quins seran tot aquest tipus de transaccions i això ho manifesten doncs, múltiples empreses que tenen moltes transaccions amb el Regne Unit i d'altres, entre aquestes molt conegudes, tal com Telefónica, el Santander, Iberdrola, Ferrovial, el propi Banc de Sabadell, que té una entitat financera ubicada en el país, Fomento de Construcciones y Contratas, doncs, que tenen un nivell de transacció molt important i que doncs, és una mostra més, i entre altres, doncs, per exemple, els 18 milions de visitants que rep l'Estat espanyol provenients del Regne Unit. Una sèrie de factors molt importants que afecten la Unió Europea i que ens diu Standard & Poor's, ben recentment, doncs, que l'economia espanyola doncs, té un índex de dependència molt important amb el Regne Unit. Doncs no, només cal esmentar aquesta dada, no? Són 18 milions de visitants que es reben a l'estat espanyol provinents d'aquest país. Són 330.000 persones les que viuen permanentment en aquí. Són 131.000 persones les que estan vivint i treballant al Regne Unit, d'acord? I, per tant, amb uns índexs d'inversió tant d'empreses espanyoles que estan ubicades al Regne Unit com d'empreses del Regne Unit que estan ubicades aquí amb marques doncs, tan conegudes i tan per tots nosaltres, com poden ser, com dèiem, doncs, la marca Land Rover o la casa de roba Burberry, etc. No? Bé, doncs, iniciem, per tant, una nova etapa anunciada a través d'aquest referèndum del 23 de juny de l'any 2016 que conclou, després de diverses vicissituds, doncs conclou el 31 de gener. La bona notícia és que s'està apostant, s'està treballant per un Brexit amb acord que, de moment, i fins al 31 de desembre d'aquest any que estem, les coses es mantindran iguals i veurem si hi ha una pròrroga o no d'aquest període de transició precisament doncs, per regular totes les qüestions que tenen que veure amb aquest nou estatus amb el que esdevindrà el Regne Unit després de 26 anys, després d'aquell any 1973 on el Regne Unit entrà a formar part del que avui coneixem com la Unió Europea. Veurem en els propers mesos doncs, com es van configurant, com es van concretant i bé, i esperem doncs, que es puguin arribar a punts d'acord profitós entre aquesta gran economia, aquesta economia veïna que tants anys hem compartit doncs, escenari econòmic.
El que està clar és que és un país que sempre ha estat molt orgullós, no? És un país molt orgullós, de fet, no?
Sí,
sempre ha volgut conservar la seva idiosincràsia, per dir-ho d'alguna forma, i que, evidentment, siguin els acords que siguin els que s'arribin al cap d'aquest període de pròrroga o aquesta transició que s'està duent a terme, sí que és veritat que hi haurà conseqüències, això és evident, no? Perquè en el moment que no s'hi vol estar és perquè això afectarà d'alguna forma. A mi em ve al cap que en aquests moments és un... Jo conec una gran muntina, no sé si n'hi ha més, però una segur que està treballant al Regne Unit, no? I per tant, mínim amb ella, això l'afectarà i per tant avui també és un bon tema pel qual hem parlat aquí a la ràdio.
I gent del Regne Unit que està treballant a Gramunt.
Exactament.
Que dona de manifest, per tant, que efectivament el nivell de relació entre aquest país tan important i l'estat espanyol doncs, és força important i que bé, doncs, en els propers mesos veurem si ho prorroguen una miqueta més o no, doncs tot això caldrà que vingui a ser regulat, donat que les normes de joc, la regulació que existeix fins a la data, doncs aquesta està clar que no continuarà.
Exactament. Doncs, de moment ens quedem aquí sabent que és sobre aquest període de transició i anirem seguint, com no pot ser d'una altra forma, com vagi evolucionant tot aquest tema. Moltíssimes gràcies, Ramon. Ens veiem la setmana que ve.
Molt bé.